Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. El 2024 ha estat un any clau per la consolidació de Sant Cugat com a escenari cinematogràfic i publicitari. En aquest període, Sant Cugat ha acollit 60 produccions audiovisuals i fotogràfiques, gairebé el triple que el 2023, quan se'n van fer 22. La majoria són rodatges d'anuncis de marques com Audi, Volvo, Amazon, Samsung, Skoll o Decathlon, seguit pels rodatges de programes i sèries de televisió. Per gestionar totes les peticions, l'Ajuntament va posar en marxa el 2022 l'oficina Sant Cugat City of Film, que ofereix informació i assessorament a productores i agents audiovisuals sobre com i on fer rodatges a la ciutat. Un grup de persones amb mobilitat reduïda, tres d'elles usuàries de cadira de rodes, espera que s'obrin les portes de l'ascensor situat a l'andana en direcció a Barcelona de l'estació de ferrocarrils de la Floresta. Són conscients que les portes no s'obriran, ja que l'ascensor està espatllat, però ho intenten una vegada més abans d'emprendre el camí que des de fa mesos s'ha convertit en l'alternativa oficial per poder sortir de l'estació. Els espera el costerut i estret passeig de la Floresta, en el qual han d'ajudar-se mútuament per poder-lo recórrer. Entre cotxes que circulen i voreres massa estretes per al pas de les cadires de rodes, finalment aconsegueixen el seu objectiu. Aquest dilluns 20 de gener s'han publicat les llistes provisionals de la convocatòria extraordinària de les escoles bressol municipals La Mimosa i Gargot. De les 29 places que oferien entre els dos centres, fins a 22 famílies han preinscrit els seus infants. La Mimosa, que oferia 19 places, ha rebut 4 peticions, fet que garanteix a tots aquells inscrits la plaça. Pel que fa a la Gargot, caldrà fer el sorteig de desempat que ordeni les preinscripcions per ordre de prioritat, i és que de les 10 places que oferia, n'ha rebut 18 sol·licituds. Cal Temerari està d'aniversari. Enguany fa 10 anys que el projecte començava a rodar amb l'objectiu de construir un espai autogestionat obert a la participació popular per treballar per a la transformació social i política. Per celebrar-ho, organitzaran 5 grans actes que tindran lloc al llarg de l'any. Des de l'entitat es mostren molt satisfets de poder celebrar aquesta fita d'un projecte col·lectiu que creiem que està molt viu i que és més necessari que mai a la ciutat. La comissió encarregada d'organitzar els actes de la celebració dels 10 anys de Cal Temerari ha presentat aquest dilluns 20 de gener les activitats que serviran per a celebrar l'efemèride.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas al control tècnic, Sara Vella a la redacció, Alba Triador a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 22 de gener i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem dedicant els primers minuts al benestar emocional per tractar dels atacs de pànic. I afegirem una dosi d'actualitat amb la tertúlia política i la participació dels diferents partits amb representació al ple sota la batuta de la periodista de Cugat Mèdia, Mireia Puente. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim d'economia. Parlarem d'emprendre en un sector com el de l'hostaleria, amb Cuca Fernández i Adrià Ponsico, propietari del bar Rossinyol i el bar Stop. I afegirem una mica de patrimoni per aprofundir en el paper de l'Arxiu Nacional de Catalunya com a arxiu històric del govern i l'administració de la Generalitat. I per acabar, parlarem d'alimentació i sostenibilitat amb la nutricionista Cristina García d'Íntima Salut per a la Dona. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades.
Bon dia a tothom. En la secció d'avui de Benestar Emocional tornem a tenir a la Jana Casares, professora de ioga amb més de 20 anys d'experiència, que trobareu a Instagram amb el perfil de @janacasaresyoga i, com sempre, Casares amb una S i ioga amb Y. Hola, Jana.
Hola, Sara.
Avui no has vingut amb les mans buides. Veig que has portat amb tu una farmaciola. Què tens? Que et fa mal alguna cosa?
Mira, he portat una farmaciola per l'ansietat. Perquè trobo que venia de gust donar alguns tips molt concrets per a aquelles persones que pateixen tant un estat d'ansietat permanent com per a aquelles persones que tenen atacs de pànic.
Atacs de pànic, això és el que coneixem com atacs d'ansietat, normalment?
Exactament. La gent normalment diu, he tingut un atac d'ansietat, però realment es refereixen a un atac de pànic, perquè, com et comentava, l'ansietat és un estat permanent i els atacs de pànic es produeixen de manera sobtada i provoquen símptomes molt concrets i desagradables que es veuen en el moment.
Jo m'imagino que la gent que ho ha patit ja sap de què estàs parlant, però jo, per exemple, no n'he tingut encara mai cap. Quins símptomes m'haurien d'avisar que potser estic...
Potser no en tens mai, eh?
D'acord.
Vull dir, esperem que no en tinguis mai. Serien dolor de pit, mal de cap, marejos, sensació d'esvaïment, desmais, sensació de formigueig, sentiments d'irrealitat, de desconnexió, i molts d'altres. Realment, els atacs de pànic produeixen uns símptomes que varien moltíssim en cada persona. I el pitjor de l'atac de pànic és que amb el temps va creant va creant petites fòbies, perquè la persona acaba tenint més por de l'atac de pànic que de l'ansietat o d'aquest estat mateix. O sigui, té molta por de que li agafi un atac de pànic pel carrer, amb gent al voltant, perquè no es controla el moment.
Ja. I és el que a vegades hi ha gent que potser ha arribat a confondre amb un atac de cor o que realment...
Exacte. Clar, la persona s'espanta molt perquè no sap què li està passant, tot i que ja sap que té atacs de pànic, però sempre al moment de l'atac de pànic, doncs la teva ment et juga males passades i doncs et sembla això, que tens un atac de cor, que et moriràs... La sensació és molts cops és el que diem, no? Bueno, jo que ho he patit i les altres persones que m'han comentat, és una sensació de que t'has de morir, de que t'estàs morint.
Ostres.
Doncs sí, sí.
Que terrible. I en aquesta farmàcia la tens algun...
Sí, coses que a mi m'han anat molt bé, la veritat. He portat totes aquestes, les he provat i a mi m'han anat superbé. El primer punt, bueno, el primer que no l'he posat aquí i que no... és anar a teràpia. O sigui, si tu tens atacs de pànic, jo et recomano que vagis a teràpia. I això ho uneixo amb el següent punt, que és l'assertivitat. O sigui, és molt important entrenar les habilitats assertives, perquè si no les fonts amb els de... O sigui, les relacions amb els altres, perdó, són una font d'intranquil·litat. Doncs, per treballar aquest tema, hi ha un llibre que jo me l'he llegit, és molt xulo, que es diu L'assertivitat, l'expressió d'una sana autoestima, d'Olga Castanyer. L'assertivitat, per si algú no ho sap, és la capacitat d'expressar els nostres sentiments tenint en compte l'altre.
D'acord, però llavors què estàs dient? Que molts d'aquests atacs de pànic són fruit de males relacions interpersonals?
O sigui, aquesta farmàcia és tant per l'ansietat com pels atacs de pànic.
Val.
Després veurem un parell de coses més pels atacs de pànic. Però
l'ansietat social, no, podríem dir?
Sí, l'ansietat social seria més potser com la por a anar a un entorn amb molta gent. Mm. Però sí que és veritat que, com hem vist, l'ansietat es genera quan tenim un tema pendent, un tema que no resolem. Doncs molts cops, gairebé sempre, aquests temes que ens preocupen són temes que tenen a veure amb persones del nostre voltant.
Sempre, clar.
Exacte. Doncs és molt important aprendre a comunicar el que sentim per dissoldre aquesta ansietat.
Clar, el que sentim inclús potser a vegades de dir que no...
Exacte, no, posar límits, però clar, de forma assertiva, de forma que l'altre no es senti malament o intentar que l'altre ho rebi bé. Tenint en compte l'altre, també.
Molt bé, primer punt.
Primer punt. Segon seria entendre que tractar de controlar-ho tot genera una sensació de descontrol mental. I doncs jo recomano un exercici que és apuntar allò que sí que pots controlar. Això vaig aprendre molt al coaching, no? Apunta allò que sí que pots controlar i treballa sobre allò. I realment apren a deixar anar tot allò que no pots controlar, com enfermetats, com la mort, com bueno, doncs si d'aquí un any tindré feina o no, si la gent que jo m'estimo estarà bé. Això no ho sabem, no ho podem controlar i realment és important aprendre a deixar-ho anar ràpid.
D'acord. Quines coses hi podríem posar a la llista que sí que podem controlar?
Doncs, per exemple, si tens pendent anar al metge, doncs anar-hi, que molta gent també ho deixa, i això genera molta ansietat, sí. No? Gent que li fa por el que li pot passar. Doncs aquestes converses pendents que tenim amb persones al nostre voltant, a la feina, amb la nostra família... Doncs aquelles petites feines també del dia a dia, doncs si has de fer recados, aquest tipus de cosa. Coses que no t'ocupin espai mental.
Anar-ho tachant de la llista,
exacte,
per dir així. Molt
exacte.
Bé, què més tenim?
És molt important connectar amb el cos, moure'ns. Quan ens movem, generem hormones incompatibles amb l'ansietat. A més, moure't millora la teva salut i la teva forma física, i això fa que tinguis també més confiança en tu mateixa.
Parlem ara de si realment sents que estàs patint o estàs començant a sentir un atac de pànic. Què podem fer en aquest cas?
La gent que ho ha patit sap que quan has d'intentar no entrar... o sigui, has d'intentar parar-ho ràpid, a l'atac de pànic. Doncs una eina molt eficaç és començar a anomenar, o sigui, utilitzar els sentits. Començar a anomenar, per exemple, els objectes que veus al teu voltant, o començar a anomenar els sons que escoltes, les coses que pots tocar. Utilitza els teus sentits perquè això t'ajudarà a mantenir-te en el present, deixant d'acostar les emocions i els pensaments negatius. Perquè... A veure, la ment, una ment amb ansietat, és una ment catastrofista. És una ment que projecta en el futur el pitjor futur possible. O sigui, el pitjor que es pot imaginar cap endavant. Doncs clar, si tu pots aconseguir mantenir la teva ment al present, doncs això et serà de moltíssima ajuda.
Molt interessant. Mm. Potser que les persones del teu voltant que sàpiguen que pots patir atacs d'ansietat també estaria bé que sapiguessin aquests consells, no?
També et poden ajudar. Potser si estàs amb algú a casa i pateixes un atac, et pots recordar certes coses. Respira tranquil·la, vés a mullar-te, perquè ara veurem, no, el següent punt, que és el de tonificar el nervi vaga, que és una forma també ràpida, i molta gent instintivament ja ho fa. Molta gent que pateix atacs de pànic, perquè estem dient atacs d'ansietat, però en realitat
sí,
són atacs de pànic,
raó.
Però no passa res. A mi em passa, també. Doncs és instintivament s'estiren a terra, perquè el fred també va molt bé pels atacs de pànic. Mullar-te amb aigua freda les mans, el coll, la cara, estirar-te a terra. Inclús cantar. També cantava molt bé, fer sons amb la veu. I doncs, clar, la gent que està al teu costat, si t'ho pots recordar o et pot dir «Ostres, doncs, concentra't en això», t'aniria, doncs, clar, molt, molt bé.
Mm-hmm. I què més podríem fer?
I, bueno, jo, que sóc professora de ioga, evidentment, sóc una gran defensora del ioga perquè està molt demostrat com el ioga té una incidència molt positiva sobre la depressió, sobre l'ansietat. Hi ha molts estudis, per sort, des de fa uns anys científics que ho demostren. I trobo que el ioga és una pràctica molt, molt completa que treballa molts aspectes de l'ésser humà. Físics, mentals, emocionals, espirituals, i, bueno, a mi personalment m'ha ajudat molt, i no només a mi, sinó a molts alumnes que han passat per les classes, amb el tema de l'ansietat, sobretot, i la depressió. Doncs, bueno, porto aquí una respiració, així també perquè els nostres oients la puguin practicar,
molt bé.
Tant per l'ansietat com pels atacs de pànic. Val?
Com la faríem?
Es diu respiració triangular i el nom ens pot ajudar a recordar la respiració. Tu pots dibuixar a casa, per exemple, un triangle i poses 4 en la primera cara del triangle, que seria inhales en 4 temps pel nas, aguantes 7 temps a pulmó ple i exhales en 8 temps per la boca, i a l'exhalar per la boca produeixes un so com una A llarga, com si volguessis entelar un vidre, així seria com... I vas deixant anar, o sigui, deixes anar l'aire a poc a poc en 8 temps. O sigui, seria 4, 7, 8.
Si durant quanta estona?
Pots fer-ho el temps que tu necessitis, o sigui, no hi ha límit.
Fins que et sentis més tranquil.
Ah, exacte. Tu ves respirant, concentra't en la respiració, concentra't en els objectes, o utilitza els objectes, o la respiració, el fet... Ho pots utilitzar tot, perquè en aquell moment la veritat és que necessites agafar-te tot els recursos que hi hagi al teu voltant.
Perfecte, Jana, moltíssimes gràcies. Prenem nota d'aquesta farmaciola i cadascú estaria bé que se la pogués fer a casa seva.
Exacte, gràcies.
Fins aviat.
Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia. Comencem la tertúlia política Cugat Mèdia. Us parla Mireia Puente. Avui dimecres 22 de gener l'alcalde Josep Maria Vallès i els quatre tinents d'alcaldia ofereixen el tradicional esmorzar amb la premsa local. Una trobada on es fa balanç de la feina feta al llarg de tot l'any anterior, així com els principals projectes que es duran a terme aquest 2025. És per això que avui la tertúlia política consta de dues preguntes molt clares. Quin balanç feu de les actuacions que ha dut a terme el govern durant el 2024? I una segona pregunta que abordarem després és que quins creieu que haurien de ser els projectes de ciutat d'aquest 2025? Abans de començar, però, saludem els representants polítics de la ciutat que avui formaran part d'aquesta tertúlia. Per Junts, Jordi Puigneró, tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital, bon dia.
Molt bon dia.
Francesc Ossant, secretari de Política Municipal d'Esquerra.
Hola, bon dia a tothom.
Josep Maria Gallardo, regidor del PSC de Sant Cugat.
Bon dia.
Álvaro Benejam, portaveu del Partit Popular.
Molt bon dia.
Ariadna Sierra, regidora de la CUP.
Bon dia.
Marcos Rodríguez, portaveu de Vox.
Bon dia.
I Ramon Gutiérrez, portaveu del grup municipal de Sant Cugat en Comú Podem.
No, bon dia a tothom.
Doncs bé, si us sembla, comencem donant resposta a la primera pregunta i que fa referència a quin balanç feu de les actuacions que ha dut a terme el govern del 2024. Durant el 2024 comencem, doncs, amb el tinent d'alcaldia, Jordi Puigneró. Quin balanç fas de les actuacions fetes?
Bé, com no podia ser d'una altra manera, evidentment les he de fer positives, però en tot cas nosaltres som el govern i el que ens pertoca en primer lloc és analitzar doncs, quines han estat les principals actuacions, tenint en compte que tot just ara fa un any i mig, no? Doncs que la ciutadania va decidir que tornéssim a estar al capdavant del govern de la ciutat. La primera cosa que hem volgut fer aquest any i mig és posar una mica d'ordre a la situació econòmica de l'Ajuntament. Vull recordar que venim d'una etapa on l'anterior govern doncs, no havia aprovat un pressupost, aquest és un fet, i aquest govern ja ha aprovat dos pressupostos amb temps i forma. Per tant, crec que tornar a la normalitat pressupostària doncs, és important per la ciutat. Ho dic perquè altres administracions que també tenen efectes sobre la ciutadania de Sant Cugat, i em refereixo a la Generalitat i al govern de l'Estat, doncs tampoc tenen pressupost. Per tant, som l'única administració que administra els santcugatencs que pot dir-li a la seva ciutat, als seus ciutadans, doncs que té pressupost i que, per tant, en fi, el pressupost és la llei més important que aprova, en aquest cas, un govern. Per tant, des d'aquesta perspectiva, voler, diguéssim, o pretendre donar normalitat. A més, un pressupost que nosaltres vam agafar el compromís de que no incrementaria la pressió fiscal dels santcugatencs, i així ho hem fet. Evidentment, doncs, algú dirà, no, escolti, però hi ha hagut altres, en fi, altres ingressos extraordinaris que venen per altres tipus de taxes i impostos que fan altres administracions i que nosaltres hem d'aplicar, però pel que depèn, diguéssim, de la capacitat, diguéssim, doncs, de l'Ajuntament de Sant Cugat, doncs nosaltres no hem apujat, diguéssim, no hem incrementat aquesta pressió fiscal als santcugatencs, i hem, evidentment, fet algunes... en fi, hem posat en marxa algunes iniciatives que voldria destacar en aquest pressupost que es va aprovar i que ara, diguéssim, doncs, continuem en aquest nou any, no? En primer lloc, hem incrementat per una banda doncs, el que és tot el nombre de policies locals per donar, diguéssim, doncs, Sant Quatre tenia un dèficit, en aquest cas, de policies locals i, per tant, hem posat fil a l'agulla a incrementar el nombre de policies locals i, a més, també hem aprovat o hem, per dir-ho així, hem posat en marxa el nou contracte de neteja que ja es va començar a treballar en el passat mandat i que teníem, en fi, posar-lo, actualitzar-lo, en aquest cas, pels propers anys, no? Que ens semblava també que són dos temes molt importants, no? Des de la ciutat i, evidentment, la seguretat. I, a més, tot això ho hem fet sense retallar ni un euro la partida, diguéssim, assistencialista de serveis socials, en aquest cas, no? De la ciutat, per tota aquella gent que ho necessita i que ningú es quedi enrere. Que es podríem dir que han sigut, per dir-ho així, una miqueta el resum de la posada en ordre, podríem dir més coses, del que hem portat a terme des del govern municipal, i pel que fa, diguéssim, a projectes o a qüestions potser doncs, més destacades, o que brillen més, podríem dir que hem aconseguit, crec, una infraestructura per la ciutat que feia 35 anys que es demanava, i que és que Sant Cugat tingui jutjats, i ho havien intentat diferents alcaldes i alcaldesses, mai s'havia aconseguit, tot i que Sant Cugat s'ho mereixia, som l'única ciutat de tot l'estat de més de 60.000 habitants que no té jutjats, i home, doncs permeteu-me que posi en valor doncs, la tasca que s'ha fet, perquè doncs, finalment això ja sigui una realitat des de la perspectiva que som partit judicial i que, per tant, ara, evidentment, caldrà començar totes les tasques de construcció. I per acabar, també hem posat les bases de diferents equipaments de futur de la ciutat en l'any 2024. Vull recordar doncs, que hem aprovat doncs, iniciar una biblioteca nova per la ciutat, una biblioteca central. Hem posat també les bases per una nova residència per la gent gran a Sant Cugat i també estem en fi, treballant intensament perquè al final d'aquest mandat hi hagi un nou pavelló a la Guinardera, un nou pavelló que doni resposta a la demanda esportiva que té aquesta ciutat.
Francesc?
Hola, bon dia a tothom un altre cop. En principi, per fer aquest balanç d'aquest any i mig de les realitzacions del 24, volia una mica contextualitzar d'on venim i on estem, no? Nosaltres, evidentment, formem part de l'anterior govern, que no va revalidar la seva majoria, vam fer un acord amb Junts per Catalunya, i aquest acord és important, diguem-li, per fer balanç, veure que vam fer aquest acord en base a diferents fites que volíem aconseguir. La primera, recordar que volíem mantenir, intentàvem mantenir les que per nosaltres eren grans temes de l'anterior mandat i que havien lluitat per aconseguir-les. Després, el gran objectiu compartit també, que era mantenir la qualitat de vida de Sant Cugat, que tenia que disfrutar en Poró, tenint clar que volíem que ningú es quedés enrere i volíem un Sant Cugat per a tothom. I en aquest sentit també, efectivament, un dels grans objectius va ser el del blindar de drets i, com ha dit l'alcalde Jordi Pujeró, això és una cosa que s'ha aconseguit, que recordar que el pressupost d'enguany augmenta en 3 milions d'euros la partida de drets socials. Per tant, és un tema que, malgrat les dificultats econòmiques que tots que s'han citat i que tots hem coneixem, hem aconseguit mantenir els pressupostos de drets socials de l'any 24 i incrementar el pressupost del 25 en 3 milions d'euros. I l'últim, el gran tema, la nostra gran prioritat és el tema de l'habitatge a la ciutat. Crec que és un tema que, malgrat les dificultats que hem tingut aquest primer temps, sobretot acabar de lligar el funcionament intern de l'Ajuntament, crec que en aquests moments estem en disposició de dir que, bueno, que els temes estan molt desbloquejats i que estem tirant endavant grans projectes d'habitatge que redundaran aproximadament en, pràcticament, ja tenim desbloquejats al voltant de 150 habitatges nous que es podran anar realitzant, a part dels que ja tenim, no? Per tant, crec que el balanç és moderadament o raonablement positiu en funció, si tenim en compte, en funció dels objectius que Esquerra es va fixar quan va fer l'acord aquest de govern. Jo penso que també com a balanç del 24, un tema que s'ha citat poc, crec que no és mèrit d'Esquerra ni és mèrit del govern, però és mèrit de tots, especialment dels ciutadans en Cugat, que és que hem pogut revertir la situació de Torre Negra. És un gran èxit per la ciutat, que s'hagi pogut la sentència definitiva ha sortit favorable als interessos de la ciutadania, és una cosa que és molt important pel futur de la ciutat. Per tant, en resum i molt ràpidament, el balanç nostre és raonablement positiu si tenim en compte efectivament el que hem de fixar com hem entrat al govern.
Josep Maria.
Sí, jo diria que tot el que hem mantingut aquest govern durant aquest any, doncs va bé perquè han continuat fent el que vam fer el govern anterior. L'únic que han fet és aplicar i executar tot el que havíem fet en el govern anterior. També s'han dit en alguna cosa en aquest cas, posaré alguns exemples. Han continuat el complex esportiu de Mirasol, han acabat el carril bici de connexió de Rubí i Sant Cugat, han inaugurat la Guinardera. Han fet diferents coses que vam iniciar el govern anterior. Han aprovat el plec de residus que vam deixar preparat, han aplicat el nou pla de voreres que vam deixar tota l'auditoria feta. Per tant, estan aplicant coses que vam fer al govern anterior. Per tant, el que hem mantingut, crec que ho hem de valorar positivament. Ara, evidentment, el que hem deixat de fer, doncs està sortint malament, com pot ser el tema de la mirada, com pot ser el tema de l'habitatge. L'únic que han promogut és unes 300 habitatges que vam promoure en el mandat anterior i no tenen planificat absolutament res d'habitatge. Ara han abandonat el tema de Can Batller, no tenen cap tipus de planificació en el tema d'habitatge i per tant hem de valorar-ho negativament en aquest cas. I això està clar perquè no han aprovat un pla d'acció municipal. No tenen rumb en aquest cas i també es veu en alguns moments que no hi ha tampoc una connexió o una coordinació entre els diferents membres del govern, no? Entre Esquerra i Junts, que a vegades diuen coses contradictòries, que això pot passar en una coalició de govern, però a vegades veu doncs, molt evident, no? En aquest cas jo crec que això afecta al conjunt de la ciutat. I també han deixat altres coses abandonades, com és el tema de cultura, el tema d'esports, el tema d'equipaments. Per tant, creiem que no tenen una planificació de Sant Cugat del futur que necessitem.
Álvaro?
Sí. Bé, nosaltres creiem que hi ha coses positives i coses negatives, no? d'aquesta primera etapa de mandat. Positives. Endreçar la situació econòmica, que era molt greu, i més greu, doblement greu, tenint en compte que aquest municipi és Sant Cugat, que és un municipi que recapta molts diners en impostos i que, per tant, tindria de tenir una suficiència econòmica com per no tenir dèficit mai. O sigui, es donen les circumstàncies per no tenir-ho mai. Doncs hem acabat l'anterior mandat amb 2 anys seguits de dèficit, que quasi ha arribat doncs, als 30 milions entre 2022 i 2023. Clar, això és una herència enverinada per qualsevol. Posar pressupost a manteniment de carrers també entenem que és una cosa positiva, perquè s'ha dotat molt més que els pressupostos anteriors aquest manteniment de carrers, no? Que creiem que fa molta falta. Ara deia el José sobre l'auditoria, i hi ha tantes coses en aquesta auditoria que s'han d'arreglar que farien falta molts més milions d'euros per arreglar el que a dia d'avui està trencat o aixecat, les voreres, etc. Però hi ha pressupost, hi ha més pressupost que abans. Per tant, això és positiu, però és negatiu que no hi hagi tant com es necessita. Reorganitzar la neteja de la ciutat? Bueno, hi ha un contracte nou, però el tenim recorregut. Per tant, el 2025 encara està per saber si podrà estar operatiu dintre del 2025. A la resta del mandat esperem que sí. I més efectius policials, també. Perfecte. Feien falta. El que passa que, a dia d'avui, encara no notem un efecte sobre la realitat delinqüencial de la ciutat d'haver posat més agents. És a dir, el nivell de delictes està igual. Llavors, en què es nota que hi hagi més agents? No sé si és que hi ha una qüestió de gestió sobre el que fan els agents, però, bueno, de moment no notem, en dades reals del Ministeri de l'Interior sobre delictes, no es nota el canvi. Coses negatives. Més coses negatives. Continuem sense habitatge públic, ja s'ha comentat abans de mi, encara que estigui planificat. Però portem ja un any i mig de mandat i encara no tenim res consistent a sobre la taula. Continuarem sense aquest manteniment de carrers que deia, perquè no estaran habilitats els contractes públics nous. I continuarem tenint una ciutat on, si et despistes un minut o 5 minuts de posar diners a la zona blava, et posen una multa bastant important, però que si tu demanes que t'arreglin el carrer de davant de casa teva perquè no pots sortir amb una cadira de rodes, Això triga, doncs, o 10 anys o no se sap quan, perquè hi ha molts carrers que encara... El carrer de casa meva, per exemple, poder portar 20 anys que jo sàpiga, poder portar molts més, però no ho sé, però no ho han arreglat mai, no? I llavors, aquesta és la situació en la que vivim, que falta gestió, falta recursos per determinar les coses i sobren per altres.
Ariadna, quin balanç feu des de la CUP?
Bé, agafaria una mica, sense que serveixi de precedent, el risc consistent, no?, que ha vingut a dir l'Àlvaro. Nosaltres veiem una... Ja ho vam dir tant a l'inici del mandat, com al llarg del mandat, una sorpresa, no? Nosaltres veiem una manca de prioritats d'atenció a les necessitats reals. Sant Cugat continua sent la segona ciutat amb més desigualtats de Catalunya i hi ha una sèrie de problemàtiques estructurals, socials, també molt pròpies de la ciutat, no? Que és una ciutat cada cop més cara, és una ciutat cada cop més elititzada, no? Que això comporta que nosaltres veiem que el govern no li dona resposta de la manera que nosaltres considerem que caldria fer-ho, no? Exemples, doncs, podríem parlar dels pressupostos en drets socials, el qual s'han mantingut, no?, com hem vingut a dir. En el seu moment nosaltres els vam triplicar i celebràvem que es mantinguessin, però en un moment en què, a la pràctica, deixar-los iguals en un moment d'inflació implica, per tant, reduir-los, no?, quan tot s'encareix.
S'ha augmentat si no 3 pots... milions, eh?
Ara anava, tranquil. Un moment. D'acord? Incrementant-los, sí, que bé, celebrem, no?, aquesta part de l'increment. Per nosaltres, igualment, minso, cal igualment una aposta. I en aquest sentit, també ho veiem en habitatge, no podríem no parlar-ne, no? L'aposta d'habitatge, hauria de ser la principal, més que res perquè segueix sent el principal problema de Sant Cugat, no? Però veiem que la regidoria d'habitatge, com a tal, no té capacitat ni recursos propis com per desplegar una política estratègica, si bé hi ha les promocions que de tant s'han parlat, no?, que per un costat són del mandat anterior, moltes d'elles també s'han vist afectades en nombre o fins i tot en alguns casos han desaparegut, com seria els 20 habitatges que havien d'anar al carrer Andana, ja no estan, i molt hauríem de parlar de Regull, aviam al final com acaba. Veiem que no s'estan tampoc executant, no? Com es deien, no veiem res materialitzat, i està clar que la partida pressupostària també per la regidoria ens sembla insuficient i mostra, si un cas, una falta de prioritat en aquest àmbit. Podríem parlar també de retallades, no?, en certs partides clau, que serien esport, educació, cultura, no? Però amb tot això també el que veiem és una descohesió, ja s'ha parlat, no?, entre Junts i Esquerra. El govern actual, doncs, sembla que està liderat així per Junts, mentre Esquerra, doncs, sembla que és incapaç d'incorporar la seva agenda política al nostre parer, no? I això es veu repercutit en molts sentits de ciutat, d'apostes, de projectes que abans eren una prioritat però que ara no ho són, i de reculades que ens costa d'entendre o ens saben greu, no? I també ens trobem amb una política d'anuncis sense execució, que això també és potser el que més ens ha alarmat o ha marcat aquest cicle de mandat. Trobem que s'han fet molts anuncis de que tindríem una residència pública, que al final no és pública, sinó que serà privada, a l'espera que la Generalitat concerti, que ells, si aquesta era la fórmula que tenien per aconseguir una residència, doncs, bueno, que es digui, però que no es vengui llavors, que tindrem un anunci, no?, de residència pública. El mateix ha passat amb la Mirada, tindria lloc, però al final aquí seguim i encara seguim sense els consensos necessaris. El jutjat ens entarem també de cop que apareix, que, bueno, ho celebrem, però molt a l'espera d'aviam també com s'executa. I així també ho podríem dir amb la Biblioteca Central, que era la macroaposta d'aquest govern. Nosaltres tenim molt a dir sobre aquesta aposta i molts d'això, però que al final ve que hem hagut de també recular i veure què passa, no? I tot això es contrasta, al nostre parer, també una manca de col·laboració amb l'oposició. Moltes d'aquests anuncis, moltes d'aquestes apostes i projectes ens hem arribat a enterar directament per la premsa. Llavors considerem que cal una estratègia, que cal també més consensos o més participació, si un cas de tot el plenari.
Marcos?
Bien, nosotros el balance que llevamos de año deja pocos claros y muchos oscuros, ¿no? Con lo cual valoramos negativamente todo el trabajo realizado, o prácticamente todo el trabajo realizado. El gobierno de Junts y Esquerra está siendo incapaz de subsanar los principales problemas que preocupan a las familias y vecinos de Sant Cugat. La limpieza, la vivienda, el mantenimiento de aceras y calles, la seguridad, la falta de orden, las irregulares empadronamientos, la movilidad, la presión fiscal, el transporte. Seguimos con el estado desastroso de aceras y de calles, seguimos con una política de vivienda paupérrima, seguimos con una falta de seguridad a los niveles de exigencia que queremos para las familias y vecinos de San Cugat, seguimos incrementando la presión fiscal, creando, implementando tasas de impuestos, incluso uno nuevo, que es la tasa de residuos. En nuestra opinión, todo esto es fruto de un problema de base, que es lo que nosotros creemos que es falta de proyecto claro o modelo de ciudad, ¿no? Dejamos en manos de Esquerra áreas como la seguridad, como el comercio, con mercados, memoria histórica, derechos, feminismos, y nosotros creemos que esto es un grave error, ¿no? Las familias de San Cugat necesitan políticas determinantes y desacomplejadas que pongan en el centro a estas y que resuelvan sus problemas, pero no que se destinen recursos económicos y sus impuestos en chiringuitos o entidades o asociaciones que no repercuten directamente en los servicios ni en la calidad de vida de los vecinos. Cantidades ingentes que nosotros consideramos de dinero pues destinadas a falsos feminismos, a ideología de género, a colectivos que se instrumentalizan políticamente, a la famosa, que nosotros consideramos la falacia, que es la Agenda 2030 y su religión climática. Nosotros, desde luego, tenemos muy claro que nos hemos de ocupar de lo que preocupa a los vecinos y queremos poner en el centro sus preocupaciones para resolver los problemas que tienen. En Vox lo tenemos muy claro.
Acabem aquesta primera ronda amb el balanç que fa en Ramon.
Sí. Bé, bon dia a tothom. Bé, jo bueno, des de Comuns, jo em sumo una mica al que deia l'Ari i ha dit l'Àlvaro, no? En el res consistent aquest del que parlaven. Jo crec que tenim l'exemple, no?, que m'ha sorprès, no?, que d'una banda, Junts, no?, valora de l'any i mig que s'ha aprovat un pressupost, la gran valoració, bueno, i seguretat i neteja, i de l'altra a Esquerra, no?, valora una d'altres coses completament diferents, no?, que és pues, que sí, una certa pujada de drets socials, que només faltaria amb tal com ha pujat el cost de la vida i de més, o unes inversions en habitatge que, bueno, com deia l'Ari, doncs, el pressupost a la regidoria d'habitatge en veritat ha baixat, però sí, és veritat que es mantenen unes inversions que, bueno, que en veritat en l'emergència en la que ens trobem, pues, només faltaria que no s'estiguessin planificant inversions en aquest sentit, no? Això què demostra per mi? Doncs que tenim un govern municipal que no planifica, que no té un pla d'acció municipal, no orienta, no, les polítiques. O sigui, portem des d'un any i mig reclamant un pla d'equipaments, no sé si algú d'aquesta taula l'ha vist, portem reclamant moltíssims elements, no, sectorials però també territorials, i no hi ha cap avanç pel que fa, doncs, a la planificació de polítiques en aquesta ciutat. I això què vol dir? Pues quan tu no planifiques és que realment el que no vols és que canviï res, no? I no em sorprèn de Junts, però sí em sorprèn d'Esquerra Republicana, no, que estiguin en aquesta lògica i que no es rebel·lin, no, en contra d'això. Clar, la ciutat té reptes, i té reptes molt importants. Alguns són compartits en moltíssimes ciutats del nostre tamany, forma i ubicació, però altres, pues, en són propis. La desigualtat, evidentment, deia l'Ari, som la segona ciutat més desigual de Catalunya. També la situació de centralització que pateix la nostra ciutat i, per tant, els greuges que hi ha en els barris, i no estem planificant ni estem organitzant res aquí. Però al final també hi ha un altre element, que és pel context generalitzat en el que ens trobem en el món, no? La falta de cohesió, la falta d'identitat, la falta de comunitat, i el primer que ha fet aquest govern ha sigut retallar en cultura, no? Que és el que més cohesió i més identitat ens dona. Llavors, clar, a mi em fa pensar, o que això, bueno, no planifiquen, però crec que és perquè no hi ha una reflexió sobre on es vol portar la ciutat. No sé si han vist, fa uns dies es va publicar el Divaròmetre, no?, que analitza la situació del municipi. És que tots els, o sigui, la majoria dels indicadors importants no fan més que baixar. O sigui, la gestió, que ja hem dit en aquesta taula més d'una vegada, que deixa molt que desitjar, però no només, no? O sigui, clar, al final la percepció de la ciutadania és que Sant Cugat cada cop està pitjor i jo crec que això ens hem de fer mirar.
Comencem el torn de rèplica, si us sembla, per al·lusions. Comencen els socis de govern, en Jordi Puigneró i després el Francesc, i comencem el debat.
Escoltant el senyor Ramon Gutiérrez dels Comuns, en fi, potser preferiria una ciutat amb, una, amb un govern que no aprova un pressupost, no ho sé. Però
no, jo preferiria que aprovés un pressupost. Això, dic, em sembla bé que
l'aprovi. Ho dic perquè...
Un pressupost que augmenti despesa.
No, però dic que... Ho dic perquè quan comencem a analitzar les administracions que en gestionen i que cap aprova pressupostos, no? Ja comencem a convertir
no, en una
normalitat, no? Que no hi hagi pressupost, no? Per tant, home, pues, aprovar un pressupost serà, en fi, tindrà el seu mèrit, no? Perquè és que, com que ningú l'aprova, i ni l'anterior govern el va aprovar, ni el govern, en aquest cas, de la Generalitat l'ha aprovat, el PSC, on vostès els donen suport, ni tampoc el govern de l'Estat, on vostès estan a l'Estat. Tampoc l'ha aprovat a l'Estat. No, escolti, no sé com s'ho fan.
Però no sé com s'ho fan. Perquè em retreu a mi, això.
Dic que...
Nosaltres estem per aprovar els pressupostos de la Generalitat i a l'Estat. No depèn de nosaltres.
Però vostès els interessen aprovar-los.
Però no els aproven. Per tant, vol dir que no en deuen, en fi, no tenen la capacitat de poder teixir, en aquest cas, aliances per poder aprovar pressupostos.
Ni vostès millor que la Generalitat.
Vostès van aprovar sols.
Aquesta és la... Home, sí, nosaltres, en fi, ja vosaltres han parlat molt de... i han fet referència en aquest cas, en fi, la senyora Ariadna Sierra, doncs, feia referència que sembla que aquest govern està liderat per Junts, no? És bueno, és que és veritat, no? Vull dir, al final tenim l'alcaldia i tenim nous regidors, però jo vull posar en valor la feina que fan els socis de govern, Esquerra Republicana, i he comentat algunes qüestions. Això, jo no estic gens d'acord amb el que deia Vox, que posar la seguretat en mans d'Esquerra Republicana, doncs, en fi, no sé què, com ho ha esmentat, però ho estan fent molt bé. Ho estan fent molt bé. Han augmentat el nombre de policies locals, tenim l'indicador, perquè si hem de parlar de coses, parlem de xifres. Els indicadors de seguretat de Sant Cugat són dels més baixos de Catalunya. Per tant,
però no són els fi,
tenim, tenim una ciutat, escolta, que en fi, doncs ens en cuidem i per tant, siguem Junts o sigui Esquerra, cadascú de les seves àrees, doncs es preocupa que la ciutat funcioni bé i aquest indicador és positiu i per tant, escolta, això diu a favor del
els nivells d'exigència de govern són més alts.
I pel que fa al tema de la el tema de l'habitatge, que també ha sortit a la taula, home, jo crec que aquí hem de ser tots plegats una miqueta, en fi, no fer uns trampes al solitari. Tots sabem que el tema de l'habitatge és un problemón a nivell general. General. No hi ha cap alcalde de Catalunya que no tingui el problema de l'habitatge sobre la taula. I si no, parlin amb l'alcalde de Barcelona, parlin amb qualsevol alcaldessa o alcalde de qualsevol ciutat, parlin amb el president de la Generalitat. És un problema general, però aquí hi ha molts països del món. Per tant, home, pretendre que Sant Cugat resolgui el problema de l'habitatge, en fi, deuen ser molt llestos vostès, però no això, evidentment... No, dic que el que vull dir és que, sisplau, siguem sincers amb el tema de l'habitatge i diguem-li a la gent la veritat sobre el problema de l'habitatge. Aquest és un problema que s'han de prendre amb mesures a molt alt nivell, estructurals, que no es prenen a Sant Cugat, i que el que podem aspirar aquí a Sant Cugat és, amb les normes de joc que tenim ara mateix, és a posar els pedaços que ens permetin, home, anar aguantant la situació. I és el que està fent aquest govern. I, per tant, les diferents promocions que s'aniran traient, que s'estan planificant, o com també, evidentment, tot el que fa referència a habitatge dotacional, que també pot ser una sortida en aquest sentit, doncs què ajudaran? Ajudaran, evidentment, a pal·liar una miqueta d'aquests efectes. Però no pretenguem que Sant Cugat resolgui el problema de l'habitatge i el problema del preu de l'habitatge. Això és impossible. Sí, escolti, això, en fi, em sembla que és enganyar la gent. Per tant, aquí s'han de prendre mesures estructurals. Jo crec que hi ha algunes mesures que està prenent el govern Pedro Sánchez que són encertades en aquest sentit, algunes d'elles, algunes. Des de la perspectiva de l'habitatge, parlo de la perspectiva de l'habitatge,
Miles de vivienda.
No. Per exemple, la mesura aquesta de que limitar la compra d'habitatges per part de, fi, de fons de fora... Bueno, jo crec que això pot ajudar a treure pressió en l'àmbit de l'habitatge, que és una mesura, bueno, doncs com a mínim és atrevida i diferent. Escolta, hi ha països com Nova Zelanda, que no són sospitosos, que ja apliquen, o el Canadà, que estan aplicant mesures d'aquestes, que és limitar, evidentment, la compra massiva d'habitatges per part de gent que no viu en el territori i, per tant, en fi, treure pressió sobre la demanda, en aquest sentit, no? Bueno, escolta, veurem com funciona. Jo crec que li hem de donar en aquest sentit i, per tant, jo sempre intento no criticar-ho tot, senzillament hi ha coses que es fan bé i coses que això, però, home, que hagueu posat el focus en aquestes matèries quan els indicadors que tenim en matèria, per exemple, de reciclatge va sortir l'altre dia. Sant Cugat, la ciutat que més recicla de Catalunya.
també la que més genera.
La que més recicla. Sí, home, doncs home, algun crèdit tindrem, no?
No, no després no, també de, la ciutat,
escolta, som la ciutat,
no la, que més
la ciutat amb la amb la amb l'activitat econòmica per habitant més gran de Catalunya després de Barcelona. Mhm. Pues, algunes coses ja van estar fent bé, no?
Però això és mèrit de...
Per tant, això són indicadors, no són opinions, eh? Són indicadors, ah, perquè, en fi, al final, si les opinions estan molt bé.
Tot el bo és culpa del sector.
La ciutat...
L'economia no...
Bueno,
no
la ciutat també, els indicadors de seguretat, doncs estan tots correctes, vull dir que, en fi...
Sí, moltes gràcies. En principi, dic que després de la crítica de Vox, em sento molt orgullós de la feina que estem fent, sí, gràcies, perquè ha citat els elements que per exemple, per el contrari, ens el plan d'orgull. Jo volia concretar algunes coses que s'han dit, que penso que és important, el Jordi ho ha dit, eh? Però, aviam, els temes, efectivament, de l'habitatge és un tema estructural, com s'ha dit, i aviam, jo penso que la iniciativa del govern Illa i la iniciativa del govern Sánchez amb el tema d'habitatge, si funciona, ens anirà molt bé, però, efectivament, amb els mitjans que tenim des de l'Ajuntament, que són els que són, home, Déu-n'hi-do lo satisfets que podem estar. Jo recordo molt ràpidament, a part de que el tema de Can Ametller, penso que és un tema que s'ha aconseguit tornar a obrir, que crec que avui l'alcalde, igual, amb la roda de premsa que farà, doncs anunciarà alguna cosa, penso que és una bona idea. El Rebull s'ha tornat a posar sobre la taula, però és un tema important. S'inicien les obres de Benet Moixó, el planejament de Can Cabassa, de Villarsantina, de Puig de la Remila, de Grèvol. Són, efectivament, perquè hi hagi habitatge, primer s'ha de fer un planejament. I en aquesta ciutat, que és un lío, no és senzill. Per això s'ha tardat tant, però jo penso que a partir d'haver pogut desbloquejar totes aquestes coses de planejament, amb cadena aniran sortint nous habitatges. De moment, amb aquests que he citat, ja anem als 150. Sense parlar de Ametller, sense parlar de Rebull, sí, anem als 150. Que nosaltres tenim un objectiu com a Esquerra de que posar-ne a 300. Que és ridícul, 300, és cert, però, o sigui, per una capacitat dels mitjans que tenim a Sant Cugat, l'esforç que podem fer, Déu-n'hi-do. I això no ve del finançament del propi Ajuntament. Jo penso que se'ns posen sobre la taula mesures que comptem amb el govern de la ciutat, comptem del govern de l'Estat, també en fórmules alternatives d'habitatge, cooperatives, el tema dels habitatges plurifamiliars, la recompra de pisos... Hi ha un tot seguit de mesures que penso que podem sumar. Amb el tema de seguretat, home, molt satisfets hem d'estar. A part de l'increment d'efectius, i recordo que s'ha citat abans, però voldria... L'AMB ha fet una enquesta el 2024. Som la segona ciutat més segura de municipis de més de 65.000 habitants, són la ciutat més segura. Som la primera ciutat més segura amb seguretat personal. Som la ciutat amb més sensació de seguretat. I som la policia, la nostra és la que està més alta en nivell de valoració. Home, doncs, si això aquests indicadors van per aquí, Déu-n'hi-do, està molt bé. Francament, està molt bé, podem estar orgullosos. I en tot cas, demostra que no sols no som un perill, sinó que Esquerra contribueix a que la seguretat de la Sant Cugat funcioni.
Ariadna.
Sí, amb el tema de l'habitatge. Està clar que la problemàtica de l'habitatge no només es resoldrà plenament, no, en l'àmbit local. En això estem d'acord, en què ens calen mesures estructurals. Només faltaria. Ara, també, si parlem de sinceritat, hem proposat també des de la CUP, i altres grups també ho han fet, hem proposat moltes mesures justament per atendre aquesta problemàtica, i o no han estat acceptades, o han estat descafeïnades i rebaixades per complet, o simplement no s'han executat, no? Llavors, doncs, bueno, dintre de la sinceritat anem a dir-ho tot, no? Fórmules i coses s'han proposat i es poden fer. Més enllà d'això, també estar del costat o atendre aquesta problemàtica és també justament estar al costat de famílies que pateixen aquesta problemàtica. I no pas dir-los que aquestes famílies que a sobre estan patint assetjament immobiliari tinguin empatia cap als propietaris, cosa que ha passat. Doncs estar al costat i atendre també el patiment de les famílies afectades dintre el nostre municipi també és estar i atendre la problemàtica de l'habitatge. I això molt ens ho hauríem de fer veure. I dintre del fet d'estem satisfets, jo és que no podeu... O sigui, no podem estar satisfets de cap manera en el moment que també som el segon municipi amb menys joves, perquè justament no ens podem quedar a viure. Llavors, amb les dades, si parlem de dades, no podem estar satisfets de cap manera en termes d'habitatge.
Ramon?
Jo estic a l'expectativa...
Volem matisar només. Sí. Satisfets amb les possibilitats que tenim. No globalment. Globalment estic d'acord amb tu, però amb les possibilitats que tenim des d'un ciutadà com Sant Cugat...
Però també heu de fer reflexió que s'han descafeinat moltíssimes de les apostes, que hi ha moltes que no s'han executat, que l'estratègia ha seguit dintre de... O sigui, crec que la mesura de reflexió hauria de ser molt àmplia i d'autocrítica.
Si sembla, respectem el torn de paraula que li tocava al Ramon.
Perdona, Ramon,
no acabarem.
No passa res, si més que res, per això val temps, perquè hi ha més paraules. Jo estic a l'expectativa de quin és l'anunci que ens fa avui l'alcalde, perquè, com deia abans, o sigui, cada cop que fa una roda de premsa o cada cop que fa un vídeo a les xarxes ens surt amb una cosa completament diferent, no? A cop de titular, sense comptar, com deia abans l'Ari, amb la resta de grups del consistori, és a dir, per tant, no es fan propostes de ciutat, sinó només de part, I bueno, ja ens han anunciat que potser parla de Can Ametller. Bueno, al final, jo crec que l'alcalde li hem dit mil vegades, es va parlar al ple de l'estat de la ciutat, ens ho ha dit ell sempre que ha pogut, però a la pràctica no ha passat, i és que no, hi ha aquesta mà estesa, aquestes ganes de col·laborar, aquestes ganes de tirar endavant projectes conjunts, però ja et dic que la realitat és que ens enterem, l'oposició i la ciutadania, els veïns i veïnes, dels projectes per la premsa, pels titulars i sense cap planificació ni cap full de ruta global.
Álvaro?
Sí, bueno, hi ha diverses coses, no? Ara deien des d'Esquerra que en virtut del que deia Vox, estaven molt satisfets amb la seva tasca com a govern. I jo crec que el vostre nivell d'autosatisfacció depèn del que digui Vox, malament. Malament, perquè no, és que és el que has dit tu. No per el que digui Vox, sinó per el que feu vosaltres. No, és que ho has dit tal qual ha acabat de parlar el Marcos i has dit, doncs el nostre nivell de satisfacció està molt bé.
Per contraposar.
Ja ho sé.
Tot el que ell diu, que és un desastre, penso que és al revés, que estic orgullós, que m'acusin d'això que diu de fer feminisme i tal, hòstia, encantat de la vida.
Sí, molt bé, però després l'Ariana t'ha dit, t'ha fet una crítica també i l'has encaixat bastant més bé. I és la mateixa crítica a la teva actuació de govern. Sí, però és igual, tu has de mesurar per la teva actuació de govern, no per qui et digui o t'acusi de no fer bé les coses, vale? Això el primer. Segon, la pressió fiscal. I el Jordi, de Junts, acaba de comentar que no s'apuja la pressió fiscal 2025. Mentida. Mentida. I això, reconegut pel senyor Brugaroles, està gravat, i si vols et trauré el tall quan tingui la gravació de la comissió informativa, sí, perquè li vaig demanar inclús al senyor Brugaroles que ho digués als mitjans de comunicació, a la comissió informativa, li vaig demanar textualment, i si no, la gravació no està retallada, sortirà, que la pressió fiscal no augmentarà, no haurà augmentat des d'avui fins a acabar el mandat. Però en el 2025 sí. En el 2025 sí. Això és dit pel senyor Brugaroles. I li vaig demanar expressament que ho digués als mitjans de comunicació quan parlés d'aquesta cosa.
És per tot el mandat, senyor Benejam.
Augmentar agents de la policia no vol dir tenir millors resultats en seguretat.
Estic molt d'acord,
vale? A cada frase que dic teniu d'interrompre'm? Sí. No, hombre, no, sisplau.
Respecteu
el torn de paraula. Posar més agents és agafes diners de la caixa de l'Ajuntament, fas un procés de contractació i punto. I tens més agents, vale? Però això s'ha de traduir en un resultat. Quin és el resultat? Encara no ho sabem, perquè no hi ha cap dada que demostri que hi ha un millor resultat en delinqüència. Vale?
Però ja està contenta,
Acabo amb dues coses.
La gent està contenta.
Si tu no has de mesurar la teva activitat per si la gent està contenta, sinó per les dades delinqüencials, que per això serveix la policia. Vale? Habitatge. No farem crítica avui de nosaltres al tema de l'habitatge. És a dir, sí que es pot, sí que, sí, és veritat que depèn d'altres administracions i des d'un punt de vista general amb el tema de la gestió de l'habitatge i requereix de mesures a nivell estat, a nivell autonòmic i a nivell Sant Cugat. Però les de nivell Sant Cugat sí que les exigirem al govern de Sant Cugat.
Álvaro, sisplau, que... hauríem d'anar acabant.
Vale, amb això acabo.
Sí? Ja està. Marcos.
Vale, sí, jo un tema. A veure, senyor Puigneró, amb tot el respecte, jo no sé si s'ha llegit el Divaròmetre, que és l'enquesta de la Diputació. Curiosament, la Solidaritat Ciutadana és el tercer problema que consideren els acuatents que els hi preocupa més. I és més, és el problema que més ha crescut la seva percepció de preocupació, la seguretat. Després, circulació, trànsit, seguretat ciutadana, neteja, manteniment de carrers, gestió política municipal, tot això depèn de vostès, del govern. Amb la qual cosa, seguretat, tercer problema que més preocupa els santcugatencs, per algú serà. Llavors, no és el discurs de Vox, és el que opina els veïns de Sant Cugat del Vallès, senyors d'Esquerra, que no s'entenen amb vostès. Després, un altre pensament que estic pensant. En quant a habitatge...
Respecte,
estic parlant jo. Senyor d'Esquerra, estic parlant jo. Resoldre problemes estructurals respecte a l'habitatge. Senyor, el que vostès consideren, no sé si es considera una altra cosa.
Intentem centrar-nos en el que estem parlant, no ens faltem el respecte.
A l'habitatge, hem de resoldre problemes estructurals. Si vostès estan negociant i són socis dels socialistes a Madrid i negocien l'amnistia, no, negocien que hi hagi més ambaixades i despesa de pressupostos i això amb ambaixades de Catalunya per tot el món,
o que hi hagi
si
un
els hi preocupa
Cugat,
gaire a l'habitatge i volen revertir aquesta situació, jo crec que han de negociar amb els socialistes aquestes modificacions estructurals que vostès parlen, no les ambaixadetes o l'amnistia.
Donem pas al José María i farem ja, passarem a la següent pregunta, que ens queden pocs minuts.
Sí, jo, centrant-me en el tema d'habitatge, que és un dels principals problemes, deixant altres temes a banda, és evident que és un problema estructural, però ens diuen no tenen pressupostos aprovats a l'Estat i a la Generalitat, que són elements importants, no? Ajudi'ns, aprovin-se els pressupostos a Espanya, Esquerra Republicana i Junts, i a la Generalitat. Jo he deixat parlar a tothom. No he interromput a ningú.
Deixeu-me
acabar després. Sí, si compleix. Porten 10 anys i no han fet res en habitatge, només la bandereta, També, un entre Vox i la Tricolor i vostès la otra,
madre mía.
Sí, Marcos, és millor ir a veure Donald Trump i a fer el saludo fascista. Ja sabem el que
hi ha amb vostès.
El tema d'habitatge és important, doncs, no, evidentment, és un tema estructural, però hem de posar mesures i hem de buscar espais per poder fer aquest habitatge. I Sant Cugat sí que pot fer aquest pas. Podem buscar zones, no deixar zones que estaven programades per poder fer aquest habitatge en stand-by i, per tant, sí que podem donar resposta. I torno a repetir, no parlem massa. Tema de cultura i tema d'esports, que tampoc ho estem parlant. Tot el que s'està dient que es farà, allò del pavelló, allò de la biblioteca, tot no és per l'Ajuntament, tot és per, o per l'àrea metropolitana o per la Diputació. Vostès no han apostat absolutament res en els pressupostos que tant venen d'invertir en aquest espai. I aquí sí que afecten a famílies i afecten a moltes persones que necessiten aquests espais. Jo crec que hem de parlar de coses que afecten a la ciutadania i deixar-nos altres temes, com la seguretat, que sí que és important, però que hi ha altres temes que afecten molta més gent.
Doncs bé, m'agradaria poder-vos preguntar quin seria el projecte del 2025, però no tenim temps per més, per tant, ho tractarem en la pròxima tertúlia. Fins aquí, la tertúlia política d'aquest dimecres 22 de gener. Gràcies a tots i totes per assistir. I recordeu que la informació continua amb el butlletí horari i la segona hora del magazín Faves Comptades amb Carme Reverte.
Ràdio Sant Cugat, fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.